Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Els retards per resoldre procediments judicials del tipus contenciós administratiu, com multes o llicències d'obres, arriben ja als 3 anys. La lentitud als tribunals és un problema que ve d'enrere i que s'agreuja per la falta d'estabilitat a les plantilles de les administracions de justícia. El 50% de les persones contractades són interins i, segons reconeix el mateix president del Tribunal de Justícia de les Balears, són molts els professionals que decideixen canviar de destinació davant la impossibilitat de poder assumir el cost de vida de les Balears. És per això que insisteixen en la necessitat de cobrar un plus d'insularitat, una compensació que, a hores d'ara, no s'aplica ni als funcionaris de l'Estat ni tampoc als jutges. Als borsins hi ha gent, fins a 400 persones en alguns, però el problema és que són pocs els que es poden permetre venir a viure aquí a les Illes. Una sola xifra mostra molt bé aquest problema. Amb més o manco els mateixos habitants, a Múrcia hi ha 7 jutges de contenciós administratiu i a les Balears n'hi ha 4. Titulars. El sector de l'oci nocturn ha guanyat un 15% manco aquesta temporada respecte de l'anterior. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia. La patronal reconeix que el sector està tocat tant a Eivissa com a Mallorca, ho atribueix a la pèrdua de poder adquisitiu dels visitants i també apunta a l'increment dels preus dels hotels.
Alguns dels veïnats del Don Pepe tornen a l'edifici ubicat a Sant Josep de Sa Talaia en senyal de rebuig a l'inacció de l'administració, segons denuncien.
Fa gairebé 5 anys que varen ser desallotjats i encara esperen una solució. Fa 3 mesos que no cobren l'ajuda de l'Ajuntament, un ajuntament que els demana però paciència i exposa que a finals d'enguany ja hi haurà un full de ruta més clar.
Els veïns de la Mancomunitat del Pla de Mallorca pagaran 3 euros més cada mes en el rebut de l'aigua.
S'ha pres aquesta mesura per poder encarar les despeses que han de millorar les infraestructures hidràuliques i fer front als imprevists.
I la jove banda mallorquina de rock, You Are Bad, és el guanyador del Pop Rock 2025.
El segon premi ha estat per Tebals i el tercer per Montjoan Tiquat.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Destacar, per una banda, l'espectacular participació de la mallorquina Mavi García al Mundial de Ruanda de ciclisme, obtenint els seus 41 anys la medalla de bronze en la prova que va guanyar la canadenca Madeleine Valliers. I a futbol, un gol de Takuma Sano al tram final de la primera part li dona el primer triomf de la temporada al Real Mallorca, que va superar per la mínima 1-0 el Deportiu Alavés després de patir de valent per defensar el marcador final.
Les temperatures pujaran avui una mica. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui diumenge, de cel tapat, sobretot durant el matí, amb la presència de núvols mitjans i alts associats a l'ex-huracà Gabriel, que creu a la península Ibèrica i que allà hi deixarà precipitacions. Durant el capvespre, les Balears es podrien obrir algunes clarianes a l'espera de ruixats, que sí que podrien compareixer a partir de demà. Quant a les temperatures, avui les màximes pugen una miqueta respecte a les d'ahir, termòmetres que podrien assolir els 27-30 graus, les temperatures més elevades també al nord de cada una de les illes, amb vent de component sud, en conjunt fluix, però al capvespre començarà a girar a llevant. La situació per demà és de major inestabilitat. Sembla que aquesta borrasca avança per l'interior de la península Ibèrica, es configura també amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i això podria donar lloc a alguns ruixats, principalment cap a la façana peninsular d'Espanya, però també podrien afectar a les Pitiüses i a punts de Mallorca. Aniran seguint aquesta previsió. Les temperatures aniran davallant també per començar la setmana.
Gràcies, Tomàs, pel que fa al trànsit. Atenció, perquè a les 7:20 s'ha tallat la circulació a la carretera de Nostra Senyora de Jesús, d'Eivissa a Sant Miquel, per un accident. És al quilòmetre 1, segons informa la Direcció General de Trànsit.
I a Menorca, per la disputa d'una prova de triatló, i des de les 7:30 estan tallades al trànsit la carretera des Mercadal a Fornells, es camí d'en Cain, des Mercadal a Laió, i la carretera de Subaida i la Menorca 7 de tornada cap a Fornells.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El 50% de les persones contractades a les administracions de justícia de les Balears són interins, un condicionant que explica en gran part la lentitud dels processos judicials. La ineficiència afecta sobretot els casos de contenciós administratiu, com multes o llicències d'obra. Les demores arriben ja als 3 anys.
La falta de personal és constant, malgrat superar unes oposicions i aconseguir una plaça a les Illes passats 2 anys. Són molts els professionals que decideixen anar-se'n a una altra comunitat on el cost de vida sigui inferior. Val a dir que el plus d'insularitat no s'aplica ni als funcionaris de l'Estat ni als jutges. Carlos Gómez, president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
L'únic que demanem és un plus d'insularitat que sigui semblant en els de, almenys, Canàries. Un tramitador processal de 1.300 euros. No poden pagar un pis.
Amb els salaris actuals i el cost de la vida a les Illes, el sindicat CESIF considera que és impossible que un treballador que no és de les Balears es pugui establir i fer un projecte de vida. Hi ha borsins amb fins a 400 professionals, però no es poden permetre acceptar un lloc de feina. Són les paraules del portaveu del CESIF a les Balears, Pablo Rodríguez.
El problema de l'arxipiélago és que no som capaces d'estabilitzar el personal. Baleares es una comunidad, y hay que decirlo bien claro, en la que un funcionario no se puede permitir vivir. Estamos hablando de un nivel de la cesta de la compra y sobre todo de un nivel en el alquiler de las viviendas que a un funcionario con los sueldos actuales no le permite vivir en Baleares. Una parte de esta solución podría ser que de una vez por todas Madrid nos escuche y sea capaz de articular una indemnización por residencia.
Les plantilles no estan ni molt manco cobertes, es completen amb jutges substituts i magistrats suplents i a vegades directament no n'hi ha de disponibles.
La nova llei d'eficiència de la justícia entrarà en vigor el gener del 2026 i s'espera que sigui més fàcil crear llavors places de jutge. Això simplificarà el procés de contractació de noves places i l'agilització de les sentències.
A Espanya tenim una mitja de 11 jutges per 100.000 habitants i a Europa la mitja de 7 jutges per 100.000 habitants. Per persona que té un assumpte pendent, diu, no, el judici se farà d'aquí 3 anys. Diu, bueno, però això què és?
Per posar un exemple amb xifres, actualment hi ha 4 jutges de contenciós administratiu. A Múrcia n'hi ha 7, una comunitat amb més o manco els mateixos habitants que les Illes, però una població flotant molt inferior.
Un altre condicionant que juga en contra, com denuncia el sindicat CESIF, és que les proves d'oposició a les Balears es facin a una única seu, en aquest cas a Palma. De fet, aquest dissabte, quan s'han celebrat les darreres proves, han quedat en evidència les febleses del sistema actual després que una vintena d'aspirants procedents d'Eivissa no poguessin arribar a l'examen a causa de la cancel·lació del seu vol.
Són els més perjudicats d'un grup d'una quarantena d'aspirants afectats per aquesta cancel·lació, prop de la meitat dels quals varen poder però o bé ser recol·locats en un altre vol de les 8 de la mateixa companyia o volar amb un altre gràcies a la compra d'un nou bitllet. Ara, informa el CESIF, es mirarà de que els que no han pogut viatjar puguin realitzar la prova posteriori dins el supòsit de causa major, com es reconeixen casos, per exemple, d'ingrés hospitalari urgent. En qualsevol cas, insisteix el responsable de justícia a les Balears, Pablo Rodríguez, del sindicat, el problema de fons continua sent que no hi hagi exàmens a totes les illes. Per l'examen de la prova oposició d'aquest dissabte a Palma, del cos de l'Administració de Justícia, per cert, hi havia 1.324 persones apuntades.
La opción que algunos opositores han elegido de venir el día anterior, bueno, pues hay casos en los que puede suceder si tienes familiares o tienes amigos, pero claro, tampoco nuestros sueldos nos permiten venir y pagar una noche de hotel casi casi todavía en temporada veraniega a 300 euros. El Ministerio debería entender que esta situación de insularidad es peculiar, que nosotros no podemos coger un coche y desplazarnos, sino que dependemos de que navieras o compañías aèries presten el servicio i passa el que passa.
I ja que parlam de temes laborals i dels tribunals, precisament, i canviant d'àmbit, la justícia ha declarat que els serveis mínims que va fixar l'Ajuntament de Palma en la vaga d'escoletes externalitzades la primavera passada van ser abusius.
Fa referència als d'escola matinera, recollida del cap vespre i cuina menjador durant l'aturada indefinida dels treballadors i que va establir, segons el sindicat, un 92% de serveis mínims, una xifra que va impedir exercir el dret a vaga, reconeixen els tribunals. UGT celebra les sentències i espera que senti un precedent en futures aturades. Azara Tondona, responsable d'educació d'UGT.
Estem molt contents de que aquests serveis mínims es declaren il·legals. Nosaltres el que demanem a l'administració és respecte a aquest pronunciament judicial i a partir d'ara que els serveis mínims que s'implantin siguin respectuosos en el dret a la vaga.
8 i 10 minuts, canviant de tema. Mentre part del sector turístic celebra l'allargament de la temporada, el sector de l'oci nocturn encara les darreres setmanes d'activitat amb decepció després d'haver perdut un 15% de rendibilitat respecte de l'any passat, segons l'associació que el representa, Abone. Tant és així que ja fa dues setmanes que varen decidir la majoria tancar entre setmana i només obrir els caps de setmana, quan això se sol començar a fer per aquestes dates.
A Eivissa són més noten els empresaris aquesta caiguda, tot i que tenen pràcticament el mateix número de clients que altres anys, la despesa en consumicions dins dels locals ha baixat notablement. Miguel Pérez Marsà, president de l'Associació Balear d'Oci Nocturn.
La crisi en Europa, sobretot en Alemanya i en Gran Bretanya, hace que el cliente no tenga capacidad económica suficiente. El aumento de costes de transporte, básicamente el avión, y los hoteles hacen que no tengan disponible para ir a cuando sale del hotel, gastarlo en tanto en restauración, y sobre todo en nuestro caso en ocio. La gente tiene muy poco dinero, no tiene capacidad de gasto, y eso influye mucho.
A diferència dels restaurants, explica el sector de l'oci nocturn que no han pogut pujar preus pel risc de perdre clients. En canvi, sí que han hagut de fer front a un important increment de costos, com en el lloguer o en la massa salarial.
També asseguren els ha fet molt de mal les festes il·legals, les horabauxes, conegudes en castellà com a tardeos, que segons el president d'Abone també són majoritàriament il·legals, i la proliferació de concerts, que en alguns casos estan fins i tot subvencionats per l'administració pública. Miguel Pérez Marsà, el president de la patronal de l'oci nocturn, critica el que considera un tracte de favor a un sector que els fa la competència de forma directa.
Que esos conciertos, muchos de ellos vienen subvencionados, lo cual no acabamos de entender. Es decir, nadie subvenciona una panadería. Entonces no entendemos por qué se tiene que subvencionar un concierto. Pues no genera otro tipo de competencia desleal, porque muchas veces esos conciertos, el dinero, o sea, el beneficio lo sacan como de las subvenciones que reciben de las administraciones públicas.
Tot apuntava que el balanç del sector de la restauració seria molt semblant al de l'oci nocturn, però els restaurants han remuntat durant els dos darrers mesos i això els ha permès fins i tot incrementar la facturació respecte a l'any passat.
Ara bé, la lectura no és del tot positiva. Han facturat més, però la majoria han vist reduïts els guanys per mort de l'increment de costos. En el que sí coincideixen els dos sectors és en la moderació del client a l'hora de gastar. En els restaurants, per exemple, es demana menys vi per intentar reduir el compte. El president de l'Associació de Restaurants i Oci de Santa Catalina, Tomeu Mas, reconeix que, tot i haver salvat la temporada, esperava molt més.
És veure que la gent consumeix menys, és veure que la gent ve el paquet turístic ja agafat i no li deixa pràcticament marge per després gastar en oferta complementari. S'ha treballat bé en el client local, s'han hagut d'incrementar preus perquè el cost de tot plegat s'ha incrementat, tant de la matèria prima com el cost salarial.
Val a dir que en el cas dels restaurants la meteorologia els va fer començar la temporada a mig gas.
El mes de maig no va ser un mes bo, el mes de juny va començar a fer calor pràcticament a final de juny. Apostes que la temporada no va començar bé. Si vin obert el març, perquè ja comencen a fer l'anticipo de temporada abans de Setmana Santa, no sé si te'n recordaràs, però el mes de març va ser fred. El mes d'abril hi va haver molts dies que va ploure. Vull dir, la climatologia també mos condiciona.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Uep, com anam?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
A Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 15 minuts, una reunió informativa ha servit per explicar la proposta del nou Pla d'Ordenació Urbana de Sant Antoni, ferramenta clau per decidir el futur urbanístic del municipi eivissenc i que avui dia encara es regeix pel planejament de 1987.
Els ciutadans de Sant Antoni han pogut preguntar els dubtes i fer suggerències sobre aquesta proposta inicial que està en exposició pública fins al 7 de novembre. Després es tancarà el període de suggeriments i procediran a l'estudi de totes les propostes. Cal destacar que un cop aprovat de forma inicial, les llicències que no coincideixin entre el nou planejament urbanístic i l'antic del 87 quedaran suspeses fins a l'aprovació definitiva de la nova proposta. Escoltam alguns dels assistents a la reunió informativa.
Per saber un poc com està el tema i, bueno, si es té que fer alguna suggerència, la feim, però, bueno, la meva idea és més escoltar que parlar.
A nosaltres sí que ens afecta el nou planejament. És una zona que és urbana, però no se pot construir perquè no està urbanitzat. Entonces, a veure què diuen.
Venim a saber a veure què ens diran i després, si fa falta, pues, demanarem a veure com queda.
Estic a un puesto que, segons el mapa, estic dins el local, dins el núcleo, i voldria saber com queda.
La proposta del nou Pla d'Ordenació Urbana de Sant Antoni està enfocat a fer més habitatges i a separar els usos turístics i residencials. Ivan Aranyó ens exposa els detalls.
Es faran 1.000 habitatges a preu limitat, dels quals es desconeix encara quan seran de protecció oficial. Pel que fa al tema dels recursos hídrics, l'alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, assegura que no es construirà res sense tenir garantit el subministrament d'aigua amb un informe preceptiu que ho autoritzi.
Si no es garantís el subministrament d'aigua, no es pot desenvolupar en noves zones, tant siguen residencials com altres zones, sempre que hi hagi falta d'aigua no es podrà desenvolupar.
El terreny de davant de Serenal és zona inundable. Així i tot, es poden construir hotels segons el planejament de 1987, un extrem que no es modifica en el nou pla.
I aquesta àrea ja existia, no s'ha desenvolupat i continua existint. Simplement que no l'hem eliminat, però dic que no hi ha perill de que es faci res sense un informe preceptiu de recursos hídrics que dirà si es pot desenvolupar aquesta zona o no.
Un canvi gros és el que tindrà el poble de Sant Rafel.
Tenia una zona industrial, una zona de distribució on anaven camions de gran tonelatge contínuament dins el poble i creaven un tràfic i un malestar als veïns. Però el que fem és que aquella zona industrial la desplaçam cap a la part de darrere del poble i en aquella zona industrial el que fem és que hi ha aquesta plaça del poble.
El nucli urbà de Sant Antoni es diferencia l'ús residencial del turístic.
A la zona de fora del casc antic es poden passar, els hotels poden convertir-se a zones residencials. En el casc antic sí que conviuen les dues i els hotels es poden mantenir sent hotels, inclús zones residencials podrien passar a zones hoteleres.
I s'amplien els espais verds d'equipaments i es podran fer més de 2.000 places d'aparcament.
Continuen tancats els apartaments d'on Pepe Sant Josep de Satalaia, 8 veïnats per protestar contra l'inacció de l'administració. Fa uns 5 anys que van ser desallotjats de les seves cases, han declarar-se en runa a l'edifici i encara diuen no els han donat una solució.
A més, asseguren que fa 3 mesos que no cobren l'ajuda de l'Ajuntament Sant Josepí que els possibilita pagar-se un allotjament. L'alcalde del municipi, Vicent Roig, ha demanat paciència als afectats, assegura que cobraran les ajudes al mes d'octubre i que al desembre ja tindran un full de ruta a seguir amb terminis.
Preocupació també entre els veïnats d'un bloc de pisos de l'Alló que es troba en subhasta. Temen que els nous propietaris no respectin els seus contractes de lloguer i es quedin al carrer.
Són una seixantena de veïnats d'aquest edifici que miren el futur amb incertesa perquè la promotora que va construir l'edifici va fer fallida, deixant un deute de més de 12 milions d'euros, i ara aquesta situació ha fet que surti a subhasta sense poder saber quines seran les intencions dels nous propietaris. Els afectats ja han iniciat mobilitzacions aquest cap de setmana, per exemple, en forma d'acampada.
Estamos pagando religiosamente. No es justo, no es digno.
Una animalada molt grossa que ens han fet.
Estem molt preocupats, hi ha molta gent vulnerable en aquestes escales.
Nuestro derecho es mantener nuestro techo. O sea, es lo único que pedimos.
Queremos
justícia.
Que nos dejen seguir pagando nuestro alquiler.
Aquests veïnats d'aquest edifici de l'AIO asseguren sentir-se abandonats i demanen ajuda desesperada a l'administració. Diuen que d'aquí, del lloc on viuen, no marxaran.
I no ens mourem d'aquí fins al darrer dia, encara que vagi de venir la Guàrdia Civil, vagi de venir policies.
¿De dónde nos vamos tantas familias? Una cuesta encontrar un piso como para todos, entonces agobiados.
Molta desolació i sobretot d'incomprensió amb el que està passant.
Segons el govern, l'Ibavi no pot comprar l'edifici de l'AIO per motius legals i pràcticament totes les esperances estan posades ara mateix en la Sareb, que ja en va adquirir un de similar a Maó i en va respectar els lloguers.
Més coses. Mallorca és la zona amb més camins públics tancats de tot l'estat, prop de 200, d'acord amb les dades de la plataforma Pro Camins Públics.
Per exemple, el Pla, on entitats ciutadanes i veïnats s'han concentrat aquest dissabte davant el portell d'entrada a sa Casa Baixa per reclamar la reobertura del camí vell que uneix Sineu i Costitx.
Per diversos motius, una perquè és públic, el nostre, i l'hem de mantenir.
Perquè és patrimoni de tots, i evidentment havent de poder disfrutar tots, no un senyor que ha posat sa barrera i s'ho ha fet seu.
Tot i les sentències judicials que fa més de 15 anys reconeixen el camí vell de Sineu i Costitx com a públic, l'accés continua tancat, com hem escoltat. GATMA i la plataforma Pro Camins Públics reclamen mesures immediates i s'ofereixen a col·laborar en les accions de neteja i manteniment. Bernat Fiol, president de GATMA.
Aquests camins vertebradors dels pobles de Mallorca, que la gent les agafa com si fossin seus i segons de la col·lectivitat. El més normal és que estiguin coberts per poder passejar i nets, com haurien d'estar.
Els ajuntaments de Sineu i Costitx asseguren que prendran mesures per restablir el dret de pas i complir amb la legalitat. De fet, els seus batles, Tomeu Mulet, batle de Sineu, i Antoni Sales, batle de Costitx, han participat de la mobilització d'aquest dissabte.
Si hi ha unes sentències que diuen que aquest camí es pot dir, nosaltres com a ajuntament, evidentment, fent les passes que tal, que posant en mans d'aquestes sentències del nostre servei jurídic, el que farem complir el que diuen les sentències.
Nosaltres farem costat en tot allò que sigui possible perquè se torni a obrir el camí, com així mos ho estan demanant associacions ciclistes, de vianants, etc.
I els residents a la Mancomunitat del Pla de Mallorca hauran de pagar 3 euros més cada mes en el rebut de l'aigua. És una mesura amb què es pretén fer front a l'increment de costos per la millora d'infraestructures i també per fer front als imprevistos.
I en qualsevol cas, en un context de dificultats amb les reserves hídriques a Porreres i al Gaida i sobretot a Montuïri, on ni amb camions d'aigua de fora s'aconsegueix regenerar els pous que han donat signes d'esgotament. Joan Cifra, gerent de la Mancomunitat del Pla.
Serà 6 euros, i ara mateix ahir se va fer l'aprovació inicial, estarà a exposició pública 30 dies, una vegada finalitzi s'aprovarà de forma definitiva i s'aplicarà dins la pròxima factura, i sí, seran 6 euros de pujada bimensual, per tant 3 euros cada mes.
I al carrer Montuïri la gent compren que hauran de pagar.
La gent que ve aquí de vacacions, bueno, o que paguin un con d'aigua, un euro d'aigua, o que no paguen la cotassa aquesta, pues que es posin un euro per l'aigua.
Jo que he fet feina dins l'hostaleria i tot això, els turistes sí, aquells no miren prim.
Tota la gent que vulguis o no, aigua n'empleem i n'entudem.
I un darrer apunt abans d'anar amb l'informació estatal internacional. El restaurant del Far d'Artruig de Ciutadella estarà gestionat per una nova empresa durant la pròxima dècada. L'Autoritat Portuària de Balears ha adjudicat la concessió a una companyia de Formentera que hi preveu fer una inversió de prop de 2 milions d'euros. Ens ho conta Cristina Tomàs.
El restaurant Far d'Artruig començarà una nova etapa amb el relleu en la nova gestió. L'empresa Genesis Barcelona Project, amb seu a Formentera, s'encarregarà del servei durant gairebé 12 anys. La seva proposta ha estat la millor valorada per Autoritat Portuària de Balears. La concessió inclou una inversió de prop de 1.800.000 euros que es destinaran a millorar l'eficiència energètica amb sistemes d'estalvi d'aigua i plaques fotovoltaiques. A més, es rehabilitaran les cobertes i els paviments exteriors, s'instal·laran plataformes i pèrgoles de fusta i canyís i s'incorporarà vegetació autòctona a les terrasses. L'establiment es va inaugurar l'any 2009 i ocupa un espai privilegiat al sud de Ciutadella amb gairebé 2.200 metres quadrats, un espai que cada vegada atreu més visitants.
Yeah, this is my first time here. Absolutely lovely place.
Acabant aquí el dia amb les millors vistes.
It's very good and sunshine, good music, good vibes.
El far d'Artruig és l'únic de Menorca que disposa d'una concessió per un restaurant. Els altres fars de l'illa no ofereixen el servei de restauració, excepte el de Cavalleria, que té l'Ajuntament d'Es Mercadal com a responsable de la gestió i disposa d'un bar de dimensions reduïdes.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Vuit i 26 en clau estatal. Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez, demana l'arxiu de la investigació contra ella per malversació. Així li ha comunicat el jutge que instrueix la causa, el seu advocat, en qui finalment ha delegat Gómez la seva representació en la citació judicial a Madrid aquest dissabte. Recordem que la cita era simplement per comunicar que si s'arriba a judici per aquest delicte seria jutjada per un tribunal format per ciutadans, és a dir, un tribunal del jurat.
L'estratègia d'eludir el formalisme de presentar-se en persona i també el focus mediàtic l'han seguit igualment els altres investigats en la mateixa causa, l'assessora de Begoña Gómez i l'actual delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín Aguirre, l'exministre de l'Interior Zapatero, Antonio Camacho, és l'advocat de la parella del president del govern.
La presència del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. Ninguna irregularidad, no se pretendía ni tomarle declaración a mí representada, ni realizar ningún tipo de diligencia, hemos pedido el archivo de la causa, por no ser los hechos constitutivos de delito, al igual que el resto de los letrados y al igual que el Ministerio Fiscal.
En la mateixa sessió judicial per la causa contra Begoña Gómez, les acusacions populars han demanat que tornin a declarar com a testimonis el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños. A les portes dels jutjats s'han concentrat simpatitzants de les entitats Azteoir, Justitia Europa i Manos Límpies que exerceixen aquestes acusacions. Luis María Pardo, advocat que representa el moviment antieuropeista, valora la decisió del jutge.
Este procedimiento sigue vivo gracias a las acusaciones populares, ya que el Ministerio Fiscal, pues al no acusar o al no seguir esa línea de investigación, solamente estamos nosotros. Si nosotros hoy no hubiéramos concretado sus hechos, directamente se debería haber dictado el auto de sobreseimiento. Y en segundo lugar, una cosa positiva que vemos también es que vaya a ser un tribunal del jurado, es decir, que vaya a ser la sociedad, los ciudadanos, los que decidan si hay una conducta criminalmente responsable o no.
Els bombers i la unitat militar d'emergències, entre d'altres dispositius, han treballat tota la nit a Guadalajara contra les flames de l'incendi a la Serra Nord, al Pico del Lobo. Continua sense control, ha arrasat 2.400 hectàrees i té un perímetre de 30 quilòmetres.
Preocupa també el fum que afecta directament diversos pobles, dos dels quals continuen desallotjats, també a carreteres teades. José Almodóvar, viceconseller de Medi Ambient de Castell i la Manxa.
Nos vamos a dedicar a refrescar con tendidos de manguera y con herramienta manual también seguir trabajando el incendio. Es un plan diferente, pero con las mismas unidades trabajando durante toda la noche para mañana por la mañana volver a ser relevadas.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat l'enviament de forces militars a Portland, la ciutat més gran de l'estat d'Oregó, ha autoritzat l'ús de la força total per primera vegada en el marc de la seva campanya per recuperar la seguretat en les principals ciutats estatunidenques.
És una ciutat en guerra amb un setge a les instal·lacions del Servei de Control d'Immigració i Duanes per terroristes domèstics, ha escrit a la xarxa social Donald Trump.
I el manco 77 palestins ha mort en la darrera jornada en atacs de l'exèrcit israelià contra la Franja de Gaza, més de la meitat d'ells a la capital. Vital Gaziana. Metges Sense Fronteres ha suspès la seva activitat a la ciutat pel setge a les clíniques per atacs aeris constants. Mentrestant, continuen les negociacions per intentar aconseguir un alto el foc. A les 8 i mitja repassem ara els principals titulars. La falta d'estabilitat a les plantilles de les administracions de justícia i l'alt cost de vida de les Balears incrementen els retards en els processos judicials.
El 50% de la plantilla és interina i el president del Tribunal de Justícia de les Balears insisteix en la necessitat d'un plus d'insularitat per als funcionaris de l'Estat i els jutges. Les demores en els casos de contenciós administratiu arriben ja als 3 anys.
El sector de l'oci nocturn ha guanyat un 15% manco aquesta temporada respecte de l'anterior.
La patronal reconeix que el sector està tocat tant a Eivissa com a Mallorca i ho atribueix a la pèrdua de poder adquisitiu dels visitants. També apunten a l'increment dels preus dels hotels.
Alguns dels veïnats del Don Pepe tornen a l'edifici ubicat a Sant Josep de Sa Talaia en senyal de rebuig a la inacció de l'administració, segons denuncien.
Fa gairebé 5 anys que varen ser desallotjats i encara esperen una solució. Fa 3 mesos que no cobren l'ajuda de l'Ajuntament, a més. L'Ajuntament els demana paciència i exposa que a finals d'enguany ja hi haurà un full de ruta més clar.
Els veïns de la Mancomunitat del Pla de Mallorca pagaran 3 euros més cada mes en el rebut de l'aigua.
S'ha pres aquesta mesura per poder encarar les despeses que han de millorar les infraestructures hidràuliques i per fer front als imprevists.
I la jove banda mallorquina de rock, You Are Bad, és el guanyador del Pop Rock 2025.
El segon premi ha estat per Tebals i el tercer per Montjoan Tiquat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I temps ara de fer el repàs dels titulars de portada dels diaris. Última hora titula: el major portaavions dels Estats Units arribarà a Palma de ple en la crisi mundial. I, per cert, anuncia entrevista interior el president de la comunitat jueva a les Illes, Ari Molina, que diu que Israel no es pot permetre perdre cap guerra. Fotografia, però, per la victòria del Mallorca amb el títol "El Mallorca s'abraça la victòria".
El Diari de Mallorca canvia la fotografia esportiva del futbol per una de ciclisme. El Mundial de Mavi García titula sobre una foto de la ciclista mallorquina sobre el pòdium per la medalla de bronze aconseguida aquest dissabte a Ruanda. L'obertura és per la detecció de drons per ficar droga i mòbils a la presó, es diu. Es sospita que alguns dispositius han arribat fins a les finestres de les cel·les i s'afegeix que la direcció del centre penitenciari palmesà ha traslladat la seva preocupació per la proliferació d'aquests dispositius.
A la primera pàgina del periòdico d'Eivissa podem llegir més pisos assequibles i més aparcaments en el Pla General de Sant Antoni. Això en relació a l'exposició pública de l'avanç de projecte de la nova ordenació urbana. També foto d'obertura per l'esport, en aquest cas pel handbol. L'Eivissa tomba el Barça Atlètic, s'anuncia.
I en el cas del Diario d'Eivissa, les possibilitats urbanístiques de Sant Antoni també ocupen la part destacada de la portada, però en aquest cas amb el focus sobre la disponibilitat d'aigua. La falta d'aigua condiciona el creixement urbà de Sant Antoni, i llegim sobre un pla que s'especifica redueix el sostre de població del municipi a la meitat. Fotografia d'obertura en aquest cas per la festa en família, es diu, però multitudinària, del pallasso Pachirulo amb motiu dels 25 anys del personatge.
El protagonisme dominical dels esports a la premsa el completa el bàsquet al Menorca. Sobre una instantània del partit contra l'Obradoiro es conclou un èstia renascut fa gran l'estrena a casa. El títol destacat, però, és per una enquesta que assenyala el 41% dels menorquins com a convençuts que la immigració s'aprofita de les ajudes.
De la mateixa enquesta extreu el Menorca que un poc més d'un de cada tres pensa, a més, que els immigrants són necessaris per l'economia local, però que al mateix temps 7 de cada 10 es declaren molt o bastant preocupats per l'impacte de la immigració a Menorca. Precisament també sobre la qüestió migratòria parla en portada el Formentera avui, nova onada de pasteres en les àrees marítima i terrestre de Formentera.
Fora de les Illes, El Mundo, Begoña Gómez, en al·lusió a la dona del president del govern, cerca l'enfrontament amb Peinado, el jutge que l'investiga, i demana l'arxiu. Això, tot això en relació a la citació judicial per presumpta malversació d'ahir.
Sobre el mateix tema, l'ABC, Begoña Gómez, la seva assistent i el delegat del govern, pel delegat de Madrid, planten el jutge i encara en clau judicial i en titular principal, la Fiscalia Europea estudia endur-se la instrucció de les comissions de Cerdán per Santos Cerdán. Això perquè hi ha fons europeus pel mig.
El País, la causa judicial que té Begoña Gómez com a protagonista ocupa un titular secundari de portada, mentre que l'obertura és per Rússia cerca desestabilitzar Europa amb la seva guerra híbrida. L'OTAN i la Unió Europea alerten d'un augment de sabotatges, ciberatacs i incursions aèries.
Fotografia del País de la gala d'entrega de la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que es diu Es rendeix a Lauda Ruiz de Azúa, en referència a la directora que l'ha guanyada amb la seva pel·lícula Los Domingos.
I La Vanguardia obre amb el boom tecnològic de la intel·ligència artificial que exposa Fatema, una nova bimbolla amb una valoració rècord en 25 anys als mercats financers i una situació semblant a l'anterior al crac bursàtil de l'any 2000.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, atès per la informació esportiva a IBTR Ràdio. I obrim amb ciclisme, i amb un nom propi, i sou marès. La veritat que sou marès. Ens referim a Mavi García, que continua fent història. Als seus 41 anys va ser la gran i agradable sorpresa al Mundial de Ciclisme a Ruanda. En una actuació estel·lar de la mallorquina, va travessar la línia de meta en tercera posició després de 664 quilòmetres de duríssim recorregut d'una prova que ella mateixa va rebentar a 35 per la línia d'arribada. 35 quilòmetres per la línia d'arribada. Al final, el somni de Mavi que es va fer realitat, pujar un podi mundialista, això sí, acompanyada de la guanyadora, la canadena Madeleine Valliers i la neozelandesa Finn Fisher-Black. Sentim a la gran protagonista de la portada esportiva d'avui diumenge, 28 de setembre de 2025, Mavi García Cañellas.
Bueno, pues significa mucho porque es una recompensa a mucho trabajo, no solo mío. Al final, bueno, por ejemplo, pues tengo a mi chico siempre conmigo, que él pues creo que lo deseaba incluso más que yo. Él está entrenando todos los días desde hace muchos años conmigo, sufriendo también conmigo todo, y bueno, y le agradezco muchísimo todo esto, también a toda la gente que está siempre pendiente de mí, porque parecía que no iba a llegar nunca, y la verdad es que este año con la victoria en el Tour y esto, creo que ya me puedo retirar tranquila.
Amb la d'ell ja són 4 les medalles que suma la delegació espanyola en el que és el primer Mundial de Ciclisme que es celebra a terres africanes. Més alegries. Anem en aquest cas cap al futbol, ja que Real Mallorca va sumar ahir, a la fi, el primer balsàmic triomf de la temporada, 1-0, davant del Deportivo Alavés. Un gol de Takuma Sano, aprofitant-se d'una passada intel·ligent del mallorquí Marc Domènech, al minut 36 va decantar el marcador en favor de l'equip de Jagoba Arrasate. No va ser un bon partit de futbol, però el més important era guanyar. Leo Robán va tornar a mostrar les seves condicions sota els pals i ahir l'equip va fer una gran tasca col·lectiva en defensa, deixant per primera vegada la porteria 0 en el que duim de temporada. Així va valorar el tècnic vermell el triomf d'ahir.
Muy contento porque creo que lo necesitábamos, creo que nos hemos quitado un gran peso de encima, creo que debemos de jugar mejor, pero hoy he visto un espíritu colectivo que me ha gustado, una conexión con la grada también, creo que hemos defendido muy bien y me acordaba ya de lo que era ya no ganar, sino dejar la portería a cero y creo que hay cosas positivas sabiendo que todavía tenemos que mejorar.
Un partit el d'ahir que va viure el de Berriatua amb molta tensió.
La tensión muy, muy grande, estaba sudando y claro, porque a veces estamos sufriendo más por lo que es el resultado que por lo que estaba pasando, ¿no? Y no te voy a engañar, cuando ha terminado el partido tampoco lo he celebrado tanto porque hay tanta tensión que a veces haces como bluff y me he quedado un poco así, pero es una victoria súper necesaria. Nos colocamos con 5 puntos, que tenemos un déficit de puntos todavía, pero el primer paso era este, ¿no? Ganar, portería cero. Creo que la afición nos ha ayudado, ¿no? No igual por la cantidad, pero sí por la calidad. Los que han venido hoy nos han enchufado y creo que és una victòria, espero que sigui un punt de inflexió per seguir creixent des d'aquí.
I també va destacar el fet d'acabar el partit d'ahir amb la porteria zero i l'actuació del mallorquí Matt Domènech, titular en el partit d'ahir.
Sí, a ver, la portería cero para nosotros es primordial. El año pasado no sé cuántas eran, 9, 10. Nosotros ahí, siempre cuando hablamos con secretarios técnicos, aquí con Cata, con Braulio, en Osasuna, y siempre decíamos ahí que durante el año hay que hacer 8, 10, tal, eso equivale a... Siempre tenemos eso en mente, ¿no? Porque equipos como nosotros, la portería cero, usted es clave. Y hoy lo ha sido, y luego en cuanto a Marc, pues bueno... Es un jugador que creo que tiene que crecer, que tiene margen de mejora, que todavía está verde en algunas cosas, pero si algo tiene es eso, ese desparpajo y el hecho de jugar en casa contra el Alavés para él no supone ninguna presión, al revés, ¿no? Y creo que en la jugada del gol los tres han estado bien.
L'esperada de Iago Barrasate, malgrat aquest triomf, el Real Mallorca tancarà la jornada i passi el que passi en posició de descens. De la setena jornada també es va jugar ahir el Getafe 1, Llevant 1, Villarreal 1, Atlètic Club de Bilbao 0 i el clàssic Atlètic de Madrid 5, Real Madrid 2. Xavi Alonso, tècnic del conjunt blanc, no va tenir cap objeció ni excuses al triunfo final del Matalassés.
En general el juego no estaba siendo bueno y luego son circunstancias, el penalti, la falta, al final la pérdida, pero no hemos estado a nuestro nivel, o sea, no hemos competido bien, no hemos sabido ceder muy poco, hemos cedido demasiado al rival y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido y más.
L'Eau d'Eivissa juga avui al Cerro l'Espino. Parlant de Primera Federació, ho farà a les 8:30 del vespre davant del filial de l'Atlètic de Madrid, un equip que està a la zona teva, en 5 punts, 3 menys que l'Eivissa, que és segon, amb 8 punts. Paco Gómez, l'entrenador del conjunt pitius.
Hombre, yo mientras sigamos marcando goles, pues no es que me preocupe, ¿no? Pero sí es verdad que esa situación nos obliga a, si queremos ganar un partido, a como mínimo meter 2 goles, ¿no? Y eso no siempre va a ocurrir. Entonces tenemos que obligarnos también como equipo a mantener nuestra portería cero, ¿no? Tiene que dar por constancia, por generar, ¿no? Generar mucho más. El otro día yo le dije, hicimos un buen partido, pero creo que nosotros somos un equipo que tiene que generar muchas más ocasiones de gol. Es verdad que las que generamos fueron muy claras, pero nos tenemos que obligar a generar mucho más, ¿no? Porque...
Quarta jornada, la que juga avui el grup tercer de segona federació, amb 4 partits que juguen aquest migdia amb el derbi entre l'Andatx i Poblesa, que serà oferida en directe per IB3 Televisió. Del partit parlen a la prèvia el capità del conjunt d'Andritxol, Kevin García, i el Tani del Poblense, Òscar Troya.
Todos los partidos yo creo que son importantes. Está claro que al final tiene ese aroma de derbi, de que nos conocemos completamente todos y puede haber ese aroma de derbi, pero yo lo tomo como un partido más, sabiendo que es importante, sabiendo que tenemos que hacernos fuerte, como he dicho antes, en casa y conseguir los 3 puntos y mantenernos ahí arriba y conseguir todo lo máximo posible de puntos para encarar pues, la temporada con cierta tranquilidad.
Para nosotros es un reto, pues ir a esa plana e intentar, pues oye, ganar esos 3 puntos que es lo que llevamos pensando durante toda la semana. Partido, yo creo que dificilísimo, de los más difíciles que habremos jugado hasta la fecha y que respetamos al rival, respetamos lo bien que están haciendo las cosas, pero que bueno, hemos preparado más a la semana para intentar ganar en esa plana.
A més, tenim els següents enfrontaments programats per avui, també les 12, Porreres Torrent i Espanyol B, Sociedad Esportiva Eivissa i Espitiusa. I alerta, a canvi d'horari, en el Barbastro Atleti Balears no jugarà a les 12, sinó que ho farà finalment a la 1. Cal dir que del partit que després de caure davant del Sant Andreu, Luis Blanco, tècnic de l'Atleti Balears, vol que el seu equip reaccioni davant el conjunt aragonès, que és cinquè en la classificació. Dels aragonesos va dir divendres passat el seu.
Un equip que aún no conoce la derrota en los 3 partidos que ha tenido contra rivales de exigencia, por lo que hemos podido ver y por vídeos, el campo tampoco parece ser que está en muy buenas condiciones, pero a nosotros eso sí que no nos importa poco, porque creo que desde que llegamos nosotros hemos tenido la capacidad de poder adaptarnos siempre a todos los contextos.
Un partido de hoy que afrontará más las bajas confirmadas por problemas físicos de Florin Andón i Manu Morillo. I tancant el bloc del futbol amb el Club Esportiu Sant Jordi, que hi va superar l'Urdes Navarrés per la mínima 1-0 a l'anada de la prèvia de la Copa del Rei gràcies al gol marcat per Olmedo al minut 79 d'un partit que es va jugar el municipal de Sant Jordi ple a vessar. Ara queda la tornada, que jugarà a l'estadi Lluís Sassarta a Tudela. Recordar que si el Sant Jordi supera l'eliminatòria, tindrà un premi, sense cap dubte, ben gros. Rebre un equip de primera divisió a la següent fase. Parlant ara de futbol sala, les baixes de tenis i d'Ibao, l'Illes Balears Palma Futsal torna avui la competició després de l'aturada per seleccions. Ho farà a les 12 a la pista del Manzanares. Aquí, que amb un espectacular inici de campionat, suma 7 punts, els mateixos que l'Illes, Barcelona i Gimba Cartagena. En bàsquet, ahir va arrencar la competició a Primera Federació en dos partits en representació balear i dos marcadors ben diferents. Per una banda, Grup Bocaixa Cartagena, 72, Viu i Palma, 70. Aquí ha estat la de sorra. I sense cap dubte, la bona la va donar, la bona imatge la va donar l'Este Menorca, que va guanyar de 20, 97-77, al Montbus Obradoiro. És a dir, que ha estat el d'ahir un espectacular triomf de l'equip de Javi Zamora davant un dels aspirants a l'accés a la Lliga ACB. Per avui, ahir, que jugarà a les 6 de l'hora baixa el Palmer Bàsquet Mallorca Super Agrupal València. I de l'Azul Marino, dir que també arrenca la Lliga Challenge Ufanant a partir de les 12 davant l'Ardoi Pomplonets, una lliga femenina, per l'Alberto Antonia, tècnic de l'Azul.
Creo que llegamos como queremos. Creo que es motivante empezar con Ardoi. Un equipo que viene de defender, como hemos dicho, que tiene 7-8 jugadoras con experiencia en Liga Endesa en los últimos años, que mantienen un bloque. Por lo cual, creo que empezando contra este perfil de equipo nos va a ayudar para, bueno, para dar un golpe en la mesa, para marcar en la Liga y demostrar lo que queremos. Pero es el simple objetivo de ascender y creo que todos lo tenemos claro.
I tancam en handball i motociclisme. Per una banda, el Transmàpic Ovicari Eivissa es va estrenar i com a local en Espletet en triomf. Ja la passada jornada havia perdut a casa seva davant de l'Agustí d'Alacant. En aquesta ocasió ha superat el filial del Barça per 30-27, un partit on la clau va ser la bona defensa plantejada per l'equip d'Eugenio Tilves davant dels joves contrincants blaugranes. El sentit.
Muy contento. Habíamos otra vez apretando. Incluso cuando empezamos creo que 3-0, que parecía que otra vez no salían las cosas, pero el equipo cree, el equipo trabaja, el equipo sigue hasta el final. Hoy creo que un poquito más entonado, mejor en defensa, quizás un poquito mejor en ataque. Más o menos los goles fueron los mismos del otro día, pero sobre todo creo que la diferencia es la defensa.
Pel que fa a la primera nacional grupera, l'Arancina Handball Marratxer jugarà a la 1:30 al pavelló Villafontana davant el Balonmano Móstoles. I tancam amb motociclisme. Pel que fa al Gran Premi de Japó, segona plaça a MotoGP i títol mundial una vegada més, el 9è en la seva trajectòria esportiva per Marc Márquez. Primer va quedar a la cursa Pecco Bagnaia i tercer fent pòdium Joan Mir. Espectacular la cursa protagonitzada pel mallorquí en Moto2. N'ha hagut tanta sort ja aquí Zangebana. Va quedar directament fora de concurs per mort d'una avaria mecànica. Amb aquests apunts el deixen. Fins aquí els esports. Això sí, tornem a les 12 en futbol, amb la segona federació com a principal protagonista.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
8:49 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. El naixement d'un fill sempre és una alegria, però també implica un canvi de rol familiar, sobretot en els nins i nines que passen a ser germans grans. L'arribada d'un nou membre pot esdevenir en un canvi de comportament conegut com a síndrome del príncep destronat. Les estratègies abans, durant i després del part són essencials. A l'Hospital de Manacor recupera una iniciativa destinada precisament a acompanyar els petits per assumir el seu nou paper.
Es tracta d'un recorregut pel centre hospitalari, el mateix que farà la mare el dia del part, i que permet als futurs germans grans saber on serà, com serà tractada i què passa mentre ell o ella espera per conèixer el nou membre de la família. La comare, Isabel Rodríguez, supervisora del paritori a Manacor, ha estat l'encarregada de fer la primera visita a tres famílies.
L'iniciativa és disminuir l'ansietat que suposa per un infant separar-se de sa mare o dels dos pares dos dies, no sabent què està passant a l'hospital. El mostram com cuidar el llombrígol, el canvi de bolquer, la necessitat que té un neonat de contacte físic constant i de lactància de demanda, i per ajudar a comprendre tota aquesta informació en els germans i germanes grans que participen, tenim unes pepes que ens ajuden. Els nins poden fer el canvi de penyal, els poden pesar, els poden vestir en la camiseta de l'hospital.
Preparar i acompanyar els fills perquè se sentin inclosos en el seu nou paper de germà o germana és essencial. Per això els experts recomanen fer-los partícips de tot el procés. Ho explica Marta Huertas, vocal de Psicologia Educativa del Col·legi de Psicòlegs de les Balears.
Antes del nacimiento, incluirles en conversaciones, dependiendo de la edad, podemos contar cuentos, podemos enseñarles ecografías cuando vamos teniendo las revisiones médicas. Y después del nacimiento, pues tratar de reservar tiempo en exclusiva. No es mucho tiempo, pero sí es calidad de tiempo. La clave no es tanto intentar evitar que tengan celos, sino pues se sienta parte de la aventura y no desplazado.
Les gelosies cap al nou vingut a la realitat familiar es poden manifestar de moltes maneres, com regressions, actituds infantils o expressar ràbia i rebuig contra el germanet, tenir un paper actiu en la seva cura.
Va influir el caràcter del niño, las necesidades previas o particulares que tenga este niño antes de la llegada de su hermanito y la relación anterior que hayan establecido los padres. El contexto familiar también es muy importante, el hecho de que la familia disponga de apoyos, de una red que pueda colaborar y apoyar en esta nueva organización.
La Comissió de Lactància Materna l'engega de nou aquesta iniciativa a l'Hospital Manacori, que es repetirà cada trimestre. Les famílies interessades es poden informar en el seu centre de salut.
I promoure una societat inclusiva i sense barreres perquè persones sordes tinguin els seus drets i no quedin aïllades és el que promou la Fundació ASPAS, entitat que ofereix atenció integral per a discapacitats auditius.
Perquè el dret a sentir, diuen, significa tenir suport, estar integrats, formar part i ser partícip de la societat. Aquest dissabte, aprofitant la commemoració del Dia Internacional de les Persones Sordes, han visitat el Palau del Consell de Mallorca. La majoria dels assistents, amb audiòfons o implants coclears i amb els bucles magnètics que els han entregat, han pogut comprendre millor les explicacions. Es tracta de rompre barreres, d'incloure les persones a tota classe de visites. Escoltam Guillermo Sánchez, el conseller de Benestar Social, i a diversos assistents també.
Entendemos que la plena inclusión no solo debe incluir la materia asistencial, sino también pues alcanzar espacios como los de cultura y el ocio.
A mí me gusta mucho lo que es lo más de cuadros, el dibujos, unos desanimados, animales. Me ha encantado estar aquí.
El mèrit que m'ha agradat és que tots puguem venir el dia més important per nosaltres, que és el dia de la sordesa.
L'arquitectura, l'arte, sobretot els animals mitològics que apareixen amb els escudos de cada estat de Mallorca.
Però encara falta millorar coses, perquè la sordesa no només afecta infants. De cada vegada hi ha més majors que la pateixen i preocupa que s'aïllin. Maria Magdalena Benrell és la directora tècnica de la Fundació Aspas.
Que el tinguin en compte també l'edat adulta. Pugui anar al cinema, pugui anar al teatre, pugui ser autònom, el mateix que faries tu i jo, per anar al centre de salut, que no m'hagin de cridar i no entendre el que m'estan dient, no? Que hi hagi pues, mecanismes de subtitulació, per exemple, en els cinemes, en els teatres, i també pues, bucles magnètics, que és una ajuda fonamental.
A tot això, la Federació de Persones Sordes de les Illes ha celebrat els 20 anys amb la presentació del primer diccionari de la llengua de signes balear, que reforça així la defensa dels drets lingüístics.
Alberto Jiménez, membre de la Junta Directiva de la Federació, signa i un intèrpret posa veu a les seves paraules. El primer diccionari de la llengua de signes balear és una eina que recull les particularitats pròpies d'aquesta llengua i que vol contribuir a la seva preservació i reconeixement oficial. La Federació subratlla que disposar d'un diccionari propi és un pas essencial per consolidar la identitat lingüística i cultural de la comunitat sorda de les Illes.
La llengua de signes, a tot Espanya, no tenim la mateixa llengua de signes. La veritat que també existeixen diferents accents dins del nostre propi país. A Mallorca tenim signes propis i a totes les Illes Balears i no volen que se perdin, que se volen cuidar i mantenir, i per tant en la federació i la fundació de la UIP s'ha fet un diccionari descriptiu sobre signes propis de les Illes Balears per tenir cura i fer difusió.
Durant la presentació s'ha aprofitat també per compartir experiències personals i posar damunt la taula les dificultats a què encara s'enfronten moltes persones sordes en l'àmbit educatiu, laboral i social. En aquest marc s'ha inclòs la xerrada de Björk Blumeyer, una persona sorda que en el passat va formar part de grups neonazis i que ha relatat la seva experiència a través de la seva infància a l'Alemanya comunista, escoltant també la veu del seu intèrpret del llenguatge de signes.
Ell explica el seu testimoni sobre la seva època com a neonazi, també aprofitant això ens explica també tota la trajectòria històrica de lo que ha passat a nivell europeu, a Alemanya, i que sabeu que ens hem adonat que molt de sort l'han convidat per fer aquestes xerrades, que sembla molt interessant per sort, que sembla que tothom ho sap, aquesta informació, i en realitat no la tenim tan a l'abast, i és una persona molt capaç per explicar la història a través de la seva experiència vital.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
La jove banda mallorquina de rock You Are Bad és el guanyador del Pop Rock 2025. El segon premi està per Tevals i el tercer per Montjoan Tiquat. Una final, la d'Ives per ses voltes de Palma, que es va poder seguir a través d'Ivetres.
És Nora qui posa la veu i la guitarra i aquí escolten de fons. També Xiscain i Sergi, els integrants de You Are Bad, banda del 2022, fidel a les arrels del rock, però que no renuncien, diuen, a un so renovat. S'enduen 3.000 euros de premi del Pop Rock, a més de la confirmació de poder participar a la fira del disc, el Cranc Illa de Menorca, també, i els Sons de Nit de Fonart.
Anar millorant i a més, i no aturar amb aquest grup mai.
Jo crec que és una cosa que no se tornarà repetint sa vida i un premi molt important per jo i per tot el grup.
Paraules dels guanyadors d'aquest concurs de bandes de rock, molt emocionats a l'hora de pujar a l'escenari per recollir el primer premi.
I seguim amb més premis perquè també s'ha decidit el guanyador de la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià. Ha estat per Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa.
És un drama familiar que conta la història de vocació d'una adolescent de 17 anys per sa monja de clausura, una il·lusió que suposa un dalt baix a la família. Aquesta edició de la Conxa d'Or, la número 73, ja ha estat marcada també, com s'esperava, per les protestes en senyal de suport al poble palestí. De fet, a la condemna, els atacs han estat presents en diversos discursos.
Avui va Festival de Premis a Formentera, l'Acadèmia Gastronòmica de les Pitiuses ha entregat Esmolí de Sal als Premis de l'edició 2025 per reconèixer l'excel·lència de la cuina balear.
El premi al restaurant tradicional ha recaigut en el restaurant Can Rafalet d'Escaló. El premi per quilòmetre zero ha estat pel restaurant Can Martí de Migjorn. I Carles Avellan, del restaurant Casa Natàlia, ha recollit el premi a millor xef. Els productors d'oli Cana Platera i Setanca d'Esclot han recollit el guardó a projecte sostenible.